4 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és el dia següent de la loteria de Nadal. Què vol dir això? Que avui és el dia de la salut. Són les 12:04. Estem a 23 de desembre i a punt d'arribar a la nit de Nochebuena. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Has repassat tots els dècims i loteria que tenies a casa?
No, no, tots no, però un em van donar a ir una alegria perquè sí que m'ha tocat la pedrea, o siga que almenys recuperem, no?
A veure, Maria, confessa als oients què et va passar ahir quan anàvem baixant per l'escala.
Sí, em van enviar un missatge dient-me, mos han tocat 100 euros en aquest dècim, i jo vaig alçar els braços i vaig dir, bien! 100 euros.
Jo estava quatre peldanyes dalt i te dia, que bé, Maria, que bé 100 euros, que bé, que alegria.
Sí que mos conformem un poquet, mare.
Però mira, com a que ens fa una il·lusió, és de veres, sí. És dir, val la pena jugar a la loteria, i ja desestimes que te toque la grossa, quasi sempre, o almenys jo. Però...
Escolta, com que sempre ho desestimes.
Jo sí.
L'esperança és l'últim que es perd en aquesta vida.
Doncs pues jo quasi sempre sol comprar, pues, no sé, papeletes que em porten perquè són d'associacions i demés i ajudes, i algun dècim que diuen... per exemple, l'empresa, que hem de comprar esta dècim, i dius, pues vale, i col·labores i tal, però no sé, a mi em fa molt de comboi quan algú, no sé, que toquen 100 euros, és que fa una il·lusió, a que sí?
Sí, sí,
jo
sí.
Recordo l'any que es va tocar així en la casa 100 euros, i bueno, uns xillits, que jo dic, pareix que ens ha de tocar la grossa de Nadal, era com... Que bé, no? Que meravella.
És que tu imagina't si mos toquen 100 euros i ja mos foquem contentets, imagina't si mos tocarà la grossa de Nadal. O sigui, no sé què mos passaria
no,
pel cap.
No, jo pense que en vez de contents, de col, el primer que te passa és que t'assustes.
Jo chillaria per així pels nostres balcons i demanaria que algú em puxara una botella de cava, no? Puxeu-me-la.
Bueno, que vindria molt bé perquè Wins han tornat a portar presents, no?
Ai, sí, sí, sí. Sí, seria un bona... Bé, pel que mos han portat, millor mistela, que és dolcet, no?
Com no mos l'han portat, pues, tu ja
sí,
vas avançant, no?
Mistela, sí.
Perquè ens han portat una... Es diu concretament coca de fulla...
D'algarrova.
De garrofa.
De garrofa, de garrofa.
Uh-huh. I pastisseig de boniato fets de casa. Ens ho han portat de l'Ajuntament de Borriol. Ens han portat un present a nosaltres, Maria.
Sí, després ficarem la imatge, no, a les nostres xarxes socials per donar també un poquet d'enveja.
Oh, Maria, com eres, amiga?
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Esto, Maria Ventura López, nos ha...
Sí, dir que bé, la grossa de Nadal, a part de... grossa no ha caigut, val? Ja sabem que han sigut 5 premis, però han caigut a Vinaròs, a Onda i també a una altra administració de loteria del Grau de Castelló. O sigui, uh-huh. que enhorabona per tots els agraciats.
Bueno, sí, anem fent... Es donem... Isa, a nosaltres els... Pues ens agrada que els toqui a la gent que els ha caigut, que està a prop, però també a tot el món, que els hagi caigut i que els vinga bé en aquests moments tan difícils.
Per supost.
Anem a parlar de notícies?
Sí, si te pareix bé, com sempre, es comencem amb les xifres de Covid. Atenció, perquè la Comunitat Valenciana ha registrat 2.421 nous contagis de coronavirus confirmats. 300 pertanyen a Castelló, o sigui, han pujat bastant les dades així a la nostra província. Els hospitals valencians tenen actualment 1.405 persones ingressades, 124 perteneixen a la nostra província, amb 18 pacients a l'UCI. S'han registrat 34 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. També s'han registrat 83 brots per tot el territori valencià. 9 a Castelló. Es comencem a enumerar-los, val, Susana? Uh-huh. El primer d'ells és Alcalá de Xivert, amb 7 casos d'origen social. Hi han hagut 3 brots a Benicarló. El primer d'ells són 8 casos, el primer d'origen social. El segon, 10 casos, també d'origen social. I l'últim, també d'origen social, i que té 3 casos. Continuem amb la resta de brots. En Albocàsser tenim 11 casos d'origen laboral, Sot de Ferrer 13 casos d'origen laboral, Betxí de 3 casos també d'origen laboral, Vinaròs 6 casos d'origen social i finalitzem amb Vila-real, que també té un brot d'origen social amb 6 casos, Susana.
Bueno, ja sabem que Vila-real està... Pues bueno, és un dels municipis que eixen a tots els puestos per la quantitat de contagis que n'hi ha, però no hem d'oblidar que sobre ser una població de 51.000 habitants tenim un tràfic diari de 75.000 habitants i fa que molts brots que no són pròpiament del poble ens recaiguen també a nosaltres.
Continuem amb les notícies, Susana, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a un home com a suposat autor d'un delicte de robatori en grau de tentativa en l'interior d'una fàbrica de la població de Benicarló. El van pillar en el moment que anava a fer el robatori. Després parlem de la Diputació de Castelló, que per cert ahir va fer plenari i al començar el plenari en la Diputació va haver un minut de silenci per tots les persones que han faltat, no? A causa de la pandèmia, així a la nostra província. Però a més, la Diputació i la Xarxa Sanitària Solidària s'han proposat donar visibilitat i mobilitzar a la ciutadania enfront al canvi climàtic amb una exposició fotogràfica en l'espai cultural obert de les aules de Castelló fins dimecres que ve, hasta el 6 de gener, que podran visualitzar-se 45 panells amb instantànies que retraten els efectes del calfament global en el nostre ecosistema. O sigui, que la gent es pot apropar i veure-lo. I bé, i on també va haver plenari? Va ser així, a Vila-real, un ple extraordinari, i el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la Generalitat Valenciana la concessió de condecoracions per a l'actuació exemplar de 5 agents de la policia local, així com de 3 veïns de la ciutat. Així, amb el suport de tots els grups, es demanarà la concessió de la corresponent distinció a Patrick Norambuena Capella i els agents Carles Navarro Madueño i José Luis Bueso Mínguez per la seva actuació per salvar la vida d'una persona que estava a punt de precipitar-se per una finestra. Així mateix també se sol·licita una distinció de la Generalitat Valenciana a Erika Luján Yagüe i Iván García Martí, a més dels agents Sergio Castillo Sánchez, Andrés Romera Martínez i David López Moya per la seva actuació en un accident ocorregut amb una motosserra en una finca rural, ja que gràcies a la seva ràpida intervenció la persona accidentada va poder salvar una cama.
Tres agents i tres persones.
Correcte, d'ací de Vila-real, que esperem que des de la Generalitat Valenciana donen llum verda, no?, per aquests actes heroics, no?, diguem, Susana.
Un ple extraordinari, una miqueta polèmic, que més tard parlarem d'ell. Ens passem a una estoneta de publicitat i al primer convidat, que avui tenim el matí un prou carregadet, no?
Mm-hmm, sí, sí. Doncs
pues així anarem. La primera estoneta de publicitat i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Hola, iaia, ja has recollit el lot nadalenc de la Caixa Rural?
Sí, cariño, tranquil·la, ja el tinc en casa. Te guardo el xocolata per tu, bonica.
Oh, gràcies. A veure si ens podem menjar juntes en Nadal.
Ja veurem, cariño, segons com estiguen les coses.
Tens raó, iaia, ara hem de cuidar-nos més que mai. Te vull molt.
I jo tu, cariño.
Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, vos desitgem el millor Nadal possible i un esperançador 2021.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Soy Araceli de Moya, primera teniente alcaldesa de Oropesa del Mar. Y quiero aprovechar desde Radio Vila-real la oportunidad que me brindan de poder felicitaros las Navidades. A vosotros, a los oyentes de esta emisora, al pueblo de Vila-real, al que llevo en mi corazón por ser la tierra de mi familia. Al pueblo de Oropesa del Mar, al que pertenezco por devoción, y a esta emisora de radio que siempre me recibe con mucho cariño. A todos vosotros os deseo unos días llenos de amor y concordia. Y no olvidemos que aunque sean unas Navidades extrañas y las más tristes que nunca hayamos podido vivir, no estamos solos, porque mientras pensemos los unos en los otros, en las personas que amamos, ni ellos estarán solos, ni lo estaremos tampoco nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Bon Nadal!
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Sorry I'm not so merry, but I feel like this yearly. Christmas time isn't my vibe, brings no joy into my life. Watch the snow as it's falling, and I don't feel a damn thing. Only dark in the tree lights, just another December night. Sleigh bells ringing, still I feel sad. It'll have you thinking of all the things that you.
I ara també està nosaltres Alberto Asarta, ell és diputat nacional de Vox. Buenos días, Alberto.
Buenos días, de nuevo otra vez aquí. Feliz Navidad. Lo primero, antes de que se me olvide, a vosotros, a la radio, los que componéis este gran equipo, y a todos los villarrealenses y castellanenses en general.
Por extensión a toda
la comunidad. Por extensión a toda la comunidad, gracias.
Muy bien. Y tanto. Mire, vamos a hablar de se ha aprobado la ley de la eutanasia. Yo, si quiere, le digo lo que es la definición de la eutanasia y usted ya, a partir de ahí, me dice qué es lo que usted cree. Si usted busca lo que es la eutanasia, la definición es... la eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de éste, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable que es causante de un sufrimiento.
Sí, bueno, esa es una definición. Hay otras definiciones también. Pero antes de entrar en el tema propiamente dicho, me gustaría leer textualmente lo que esta mañana me ha enviado un amigo mío de aquí de Villarreal, que se llama Gustavo, que me dice: Alberto, si vas a hablar de eutanasia, les puedes decir que conoces a uno que ha superado un cáncer, una leucemia, que la vida es preciosa tanto si estás enfermo como si no. La depresión no se cura recetando muerte. Esto es lo que me ha mandado esta mañana este chico que efectivamente ha sufrido una leucemia muy grave y que la ha superado. Ya partiendo de las definiciones, si nos vamos al origen de esta palabra, al origen etimológico de esta palabra, la eutanasia significa, viene del griego y significa buena muerte. También significa, según la Real Academia Española de la Lengua, significa la muerte dulce. Y no es otra cosa que la intervención voluntaria para provocar la muerte de una persona que está sufriendo. Para nosotros... defender la vida es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Es el bien más importante que tiene el hombre, es un valor supremo, la vida humana. Y además así está reconocido también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nos parece que es una ley despiadada, que es inhumana y que es ilegítima. Y que además, pues curiosamente, ha sido aprobada por la ultraizquierda, que yo ya al PSOE le llamo ultraizquierda, la ultraizquierda, que son los de Unidas Podemos, y el resto de los enemigos de España, separatistas, independentistas, amigos de los toreros, en fin, todos aquellos con los cuales este gobierno ha conseguido formar gobierno. Para nosotros nos parece que es una ley radical, que es eugenésica y que además es criminal. Por unos pocos casos particulares que siempre se ponen como ejemplo, resulta que se hace una ley que nos afecta a todos, ¿eh? Cuando en realidad lo que habría que hacer es despenalizar esos pocos casos, despenalizarlos. Los enfermos crónicos graves e imposibilitados, hay dos maneras de tratarles. Una manera sería paliar el dolor. Eso sería humanizar a la persona. Y la otra forma es quitar la vida. Nosotros estamos por paliar el dolor. Paliar el dolor es la verdadera muerte digna. Todas estas personas, todos estos parlamentarios, diputados que han votado la ley de la eutanasia, se les llena la boca diciendo muerte digna. Eso no es una muerte digna. Eso es una muerte rápida, que es completamente distinto. La muerte digna, para nosotros, es los cuidados paliativos. Haber hecho una ley, que la venimos declamando hace tiempo, de cuidados paliativos. Pero es más cómodo la ley de la eutanasia porque se termina más rápido. Con esta ley, pues, se acelera el momento de la muerte. Seguramente ellos también lo dicen como pues como que es un tema de compasión y de derecho que tiene el individuo, ¿no? Y nosotros pues les decimos que ningún enfermo se querrá morir seguramente, ningún enfermo por muy mal que esté se querrá morir si no siente esos dolores terribles que le están induciendo en un momento de depresión a pedir que le quiten la vida. Nadie se quiere morir. Entonces, nosotros somos más partidarios del tema de los cuidados paliativos, ¿no?
Sí, ellos lo que apelan es a tener dignidad, a poder ser, no tener que depender de nadie para seguir viviendo, no ser una carga para nadie. Sí. Estos son algunos de los argumentos que ellos también ponen en la opinión pública.
Sí, bueno, pero seguramente si esa persona se encontrase bien cuidado, bien tratado, sin dolores ni nada, pues le gustaría estar vivo y disfrutar de sus hijos si los ha tenido, disfrutar de sus nietos, disfrutar de la vida, salir y tomar el sol, salir al campo, que te den una vuelta, que pasees, pero eso es muy caro, eso es carísimo. Y además necesita, como yo digo, necesita medicina especializada, cosa que creo que en España, la última vez que, no estoy seguro de la cifra, pero creo que solamente hay 5 o 6 facultades de medicina que tienen esta especialidad. Y esta especialidad la tendría que tener todos, y más, teniendo en cuenta que la población española está envejeciendo mucho más, llegamos a mucho más mayores al fin de nuestros días, con lo cual todas estas complicaciones aparecerán también y aparecerán más también. Entonces, una ley de cuidados paliativos para desde nuestro punto de vista hubiera sido mucho más útil para todo el mundo. Y mejor,
ustedes,
y más humana.
Sí, sí, ustedes lo que consideran es que lo adecuado sería invertir dinero y recursos en tener gente especializada que pudiera acompañarles y que además los pudiera cuidar.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como digo, insisto, para nosotros los cuidados paliativos es la auténtica muerte digna. Es la solución para acabar con el dolor, para que la vida continúe y la muerte llega pues cuando tiene que llegar, por su camino.
¿Y consideran que la aprobación de la ley es ni más ni menos que para ahorrarse dinero?
Pues, en definitiva, por un lado sí. Por otro lado, yo creo en la buena voluntad de las personas, siempre he creído, y creo que habrá personas pues que efectivamente piensen que es mejor para una persona que está en esa situación que se muera y facilitarle el camino para que lo haga. Casos excepcionales, excepcionales. Pero no se puede, pero desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, además, porque yo me hago partícipe porque pienso así, el quitarse o el acelerar, porque esto es acelerar el momento de la muerte, no es humano, no es legítimo, y además pues atenta contra el valor fundamental, el valor supremo, el valor más importante que tiene el ser humano, que es la vida. Es la vida. Cuando dice no, es que la ley dice que tendrá que pedirlo hasta 4 veces cuando se vea consciente y no sepa. ¿Quién dice si está consciente o no está consciente? Esto es una puerta abierta ahora mismo con la ley, es una puerta abierta a que haya tropelías, abusos y mucho más con estas personas que en un momento determinado se encuentran muy débiles, que se encuentran muy mal y como nadie las cuida y se ven que se van a morir inevitablemente, pues se sienten tan mal que dicen, oye, total, para vivir 6 meses más, pues quitarme la vida.
En este caso ellos dicen que la ley es muy garantista, es decir, que antes de que alguien tome esa decisión hay muchos filtros. ¿Usted desconfía de esto?
No confiamos en eso. No confiamos en eso porque habrá otros intereses seguramente. Mire, una ley de este tipo, eugenésica, porque es eugenésica, ya la hicieron los nazis en su momento. Sí, sí, es duro decirlo, pero ya lo hicieron. Lo hicieron con los judíos, con la raza gitana, con las etnias gitanas y demás, porque la eugenesia no es otra cosa que la autodirección de la evolución humana, es decir, evolucionar de acuerdo a una determinada dirección. ¿Y qué es lo que pretenden con eso? Pues lo que pretenden con eso es un ahorro de recursos económicos, indudablemente, y aumentar el número de personas que sean más fuertes, más sanas, más inteligentes. O sea, quitarnos del medio todo aquello que nos estorba, que nos molesta, que nos cansa, que nos preocupa. Quitarnos preocupaciones, en una palabra. Y nosotros pues abogamos pues porque creemos firmemente que no hay ninguna persona que en su sano juicio se quiera morir. Yo no conozco ninguno. No conozco ninguno. He empezado el programa diciendo un amigo mío que se llama Gustavo, le pongo nombre para que
no
lo sepan.
Además, yo puedo decir perfectamente que usted lo está leyendo
del teléfono
de su móvil y que esta mañana, que sabían que venía aquí, lo ha leído, sí, usted en directo, sí. Y además he visto que era un mensaje que usted me ha enseñado, que es,
sí,
de un de una persona que es amiga suya o conocida, o
amigo,
conocido suyo.
Sí. Y en fin, en esas estamos ahora mismo, ¿no?
Este fin de semana...
Mira usted, sí. Perdón. Sí, sí.
Este fin de semana se manifestaron. Hubo una manifestación masiva contra la ley CELA.
Sí, sí, nos manifestamos, pero yo querría terminar un poco el punto anterior, si te parece, Susana. Ahora mismo, en todo el mundo solamente hay 6 países, incluido España ya, que tienen la ley de la eutanasia. Pero es que además estos 6 países se están arrepintiendo de haber aprobado esta ley. O sea, nosotros ahora somos más papistas que el Papa, ahora queremos ser más demócratas que nadie, con más derechos que nadie, y para nosotros no es un derecho, ¿eh? Para nosotros es una violación de un derecho, del derecho a la vida, ¿no? Queremos ser más que nadie. Mire, la ley holandesa, por ejemplo, dice que es el suicidio asistido y la finalización de la vida a petición. Con esta ley, lo que han conseguido es el derecho a que se les mate, y no solamente eso, sino, como está por ley, todavía dirán que ha sido de muerte natural. porque la certifica un médico, la ha podido certificar un médico. Esas son las cosas de las que nosotros desconfiamos. Como de que sea una puerta abierta para que por ese túnel, por esa puerta, pasen otros muchos casos. Pensamos bien que si se da algún caso en España, algún caso extremo que se pueda dar, hombre, pues despenalizarlo, estudiarlo a fondo y despenalizarlo, ver las causas, el por qué ha pasado y demás. Pero desde el momento en que se apruebe por ley, obliga a todos, entre ellos a los médicos. También dicen que es garantista porque el médico puede hablar de libertad de conciencia, ¿no? De decir, no, yo
sí, el médico se puede negar.
Se puede negar a hacerlo. Uh-huh. Bueno, pues a ver quién se niega, una vez que eso esté en ley y esté en los hospitales trabajando y demás. O sea que no va contra derecho, va contra lo natural, va contra la ley natural, va contra todo este asunto, Y ya digo, 6 países nada más en el mundo y entre ellos ahora pues ya España también, o sea que nos estamos distinguiendo pues por lo mejor. Yo querría decir claramente que, como han argumentado ahí en el Parlamento, que es una ley que se basa en la libertad y en la compasión, pues hombre, yo viendo lo que ha pasado con el tema de la pandemia en las residencias de ancianos con más de 70.000 muertos, pues en la compasión, dudo mucho de esta compasión de los que han aprobado esta ley, ¿verdad? Y desde luego, pues es una ley que se presenta como un derecho que obliga al Estado a matar. Así de duro y así de claro. Por ley. No es una ley para paliar el sufrimiento ni para aliviar el dolor. Esto es mentira. Porque si fuese así, lo que se hubiera hecho es una ley de cuidados paliativos. Con ella, ninguno se querría morir. Porque estás bien, o sea, aparentemente estás bien, sabes que te vas a morir, pero estás bien y puedes disfrutar de las pequeñas cosas. Y no aceleras el momento de tu muerte. O sea, aquí no entramos ya en temas religiosos, ni mucho menos. Estamos hablando de temas de naturaleza del hombre, de los derechos del hombre, pero de los derechos más fundamentales del hombre. Esto es una, no sé, yo ya quiero pensar que es una cabezonada, que se han empeñado en que esto tiene que salir adelante y esto no va a ningún lado. Es más, no solamente no va a ningún lado, y ya termino si me permite, Susana, sino que lo recurriremos al Tribunal Constitucional, como estamos haciendo.
Era la pregunta que iba a hacerle, si me he adelantado.
Pues sí, lo recurriremos al Tribunal Constitucional y si a pesar de eso pues se pierde, pues el día que los españoles nos den la confianza y lleguemos a gobernar, que llegará ese día, estoy seguro de ello además, por la marcha que llevan ahora, pero no ya por méritos nuestros, que sí, sino por demérito de ellos, de los que están gobernando. Ese día llegará, pues ese día la derogaremos y punto final.
Pues me ha leído el pensamiento. Esa era la pregunta que le quería hacer para que sepan que con ustedes esta ley ha tenido un principio, pero tendrá un final. La ley Cela, la manifestación del fin de semana, que aquí en Castellón fue bastante seguida, ¿eh?
Sí. Yo personalmente participé en ella. Es una manifestación que no fue convocada por Vox, ni mucho menos, fue convocada por Más Plural, pero a la cual nos sumamos porque estamos de acuerdo con ellos totalmente. Y entonces todo lo que sea bueno para España es bueno para todo el mundo. No nos da igual quién la convoque. Un ejemplo que se sale de la ley Cela. Yo, en el poco tiempo que llevo como diputado, pues estoy viendo que basta que una proposición no de ley o una proposición que haga Vox en el Congreso, en las comisiones del Congreso, pues todos los que he citado anteriormente, la ultraizquierda, ultraizquierda, los enemigos de España, todos, aunque sea bueno para España, porque saben en su interior que es bueno para todos, automáticamente votan que no. Nosotros no somos así. Nosotros, si hay alguna proposición que es buena para todos los españoles, nos da igual de dónde venga. De hecho, esta semana hemos aprobado algunas proposiciones no de ley que vienen de otros grupos, de los que he citado anteriormente, y que hemos votado favorablemente, porque es bueno para España. Es decir, siempre todo el mundo aporta cosas buenas para España. Cosa distinta es cuando son proposiciones que intentan inculcar ideologías que para nada tienen que ver con la idiosincrasia nuestra del pueblo español ni con los intereses de los españoles. Entonces, pues votamos que no. Pero no nos importa, cuando es algo bueno para todos los españoles, votar a favor. Cosa que, a la contra, al revés, pues nos las tumban todas, pero solo por el hecho de ser de Vox. También le pasa un poco al
no
PP.
Está, fíjese, cuando me ha dicho esto no lo encuentro demasiado enfadado, lo encuentro como que le parece a usted cómico, ¿no?, la situación de que se lo voten en contra.
Es que es cómico ya lo que está pasando ahí. De verdad que es cómico. Yo estoy en política poco tiempo, pero yo creo que la política debería de ir por otros derroteros y los discursos y los debates deberían de ir por otros derroteros. Se pasan 3/4 partes del tiempo echándose a la cara, uh-huh. Todo lo que han hecho bien o lo que han hecho mal unos a otros, ¿no? Y así, ¿no? Y lo que estamos allí estamos para resolver los problemas de los españoles. O sea, yo como llevo poco tiempo en política porque, aparte no soy político, estoy ejerciendo como político ahora, pero esto es transitorio en mi vida. Pues yo veo que ese no es el camino. Deberíamos de bajar el tono, por ejemplo, de agresión, hablar de lo que queremos hacer para el futuro, hablar de cómo resolver los problemas actuales que tienen los españoles en el Congreso. Y no estar hablando de lo que tú hiciste, lo que tú dejaste de hacer, porque si nos ponemos a hablar de lo que ellos hicieron, lo que ellos hicieron nos han traído a la situación que estamos ahora, entre otras cosas.
Sobre todo cuando se toma una decisión y ya se consensúa y se vota a favor, hay que ir todos a una en una misma dirección y correcto. No ir cada uno por su cuenta, porque entonces esto es una desorganización. ¿La ley CELA tendrá también principio y fin con ustedes?
Seguro. Seguro no, segurísimo. En cuanto los españoles nos den su confianza. Mire, pues mira, Susana, por la amistad ya que nos une de tantas veces venir aquí. Hay cuatro oportunidades, teníamos cuatro oportunidades para sacar a este gobierno, porque este gobierno no es bueno para España, no nos hemos cansado ni nos cansaremos de decirlo. La primera oportunidad fue la moción de censura, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, ahí se vieron muchas cosas, se pusieron sobre la mesa, ¿verdad? Muchas cosas muy interesantes, además, ya abrir los ojos a muchos españoles. La segunda ha sido los presupuestos. Bueno, los presupuestos, el que haya tenido un poco de interés en seguirlos, se habrá dado cuenta de que era una oportunidad para haber echado a esta gente. En la situación en la que estamos, aumentar el presupuesto un 30%, en presupuesto general de todos los españoles, aumentando la deuda. Bueno, en fin, como eso ya lo hablamos un día aquí, no me voy a extender otra vez en el asunto. La tercera oportunidad van a ser los propios ciudadanos cuando vean que todas esas promesas que han hecho no se van a cumplir. No se pueden cumplir. Y cuando vean que Europa nos dará dinero. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. O sea, ya dicen que para después del verano.
Sí, pero vendrá muy fiscalizado este dinero.
Exactamente. O sea, lo van a dar con condiciones, indudablemente. O sea, no es un dinero a fondo perdido.
¿Tenía ganas de que empezaran a fiscalizar a este gobierno?
Hombre, pero muchísimo. A este, al otro, y si gobernamos nosotros, también a nosotros, a todos. Pues, porque nosotros no estamos ahí más que para ser gestores de lo que es de todos los españoles. Y nuestra obligación es hacerlo bien. O sea, hay gente que se cree allí que son los reyes, como digo yo, los reyes del mambo. No somos nadie. De verdad, lo digo de corazón, no lo digo por quedar bien. No somos, somos simplemente unos gestores. Igual que yo tengo un gestor que me lleva las cuentas, que al final me hace la declaración de la renta, siempre con mi supervisión, evidentemente, pero lo hace él. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, gestionar bien lo de todos los españoles. No hay más que eso. Por supuesto que a mí no me importaría que me fiscalizaran. Que hubiera un órgano superior, pero limpio. Limpio. Igual que los jueces, limpios. ¿Eh? Que no tuvieran ideología, sino que se dedicaran, pues como hacemos los militares cuando estamos en activo. Sin ideología, todos a una. Luego cada uno pensará lo que quiera, pero nosotros estamos al servicio de los españoles. Pues en esto debería ser exactamente igual. A mí no me importaría en absoluto a la pregunta que me ha hecho. Lo que pasa es que yo me voy liando con otras cosas.
No, es que usted me ha dicho cuatro oportunidades que han tenido.
Sí, nos hemos quedado en la tercera.
Eso es. ¿Y la cuarta?
La tercera no, pero no le he dicho. La tercera es que los propios españoles serán los que salgan a la calle. Y los pongan contra la pared, cuando no puedan cumplir con todo lo que han prometido, con todo lo que han dicho que van a hacer. ¿Por qué no hay? Es que no hay. Y la cuarta, y la última ya, la última esperanza, la última ratio, es pues las próximas elecciones. Dentro ya, pues nos quedan todavía casi 3 años, 2 años y 11 meses. Largos se nos van a hacer, ¿eh? Muy largos.
Yo le digo, ustedes le van a hacer largos, pero yo creo que todo el mundo debe estar en la oposición para saber en qué está fallando el que está gobernando en ese momento, sobre todo para aprender de esos fallos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, empezar a analizar qué es lo que se está haciendo mal desde el principio del gobierno. Lamentablemente van por ensayo y error. Antes de que sucediese lo del COVID, lanzaban globos sondas, y el globo sonda funcionaba, pues venga, para adelante, si no, no. O sea, son personas que van un poco al albur del voto, de la opinión, de tezanos, en una palabra, ¿no?
Sí, en este caso dicen que es un poco un gobierno marketing, sí. Que en función de la respuesta del ciudadano actúan o no.
Pero fíjese que qué prestigio estamos cogiendo en el exterior, que una nación como España, que ahora saliendo el Reino Unido, pues deberíamos de ser la cuarta potencia europea, pues nosotros hemos presentado en total 4 candidatos.
Han presentado 4 candidaturas.
Y las 4 candidaturas, nada, hemos presentado a la Ciudad de León, hemos presentado a Duque también. Y no me sale el nombre ahora.
Sí, pero mire, yo verá, a veces no nos damos cuenta de que para recibir unos buenos fondos europeos, para tener ese prestigio que nos tiene que tener, deberíamos haber estado en algún momento donde en la posición que usted ha estado, viendo desde una distancia. A mí me gustaría que sí que dijera usted, cuando usted ha estado en esa distancia, la perspectiva que tenía de España.
Es que la perspectiva que tienen de España en la distancia en la que yo he estado, aunque efectivamente cuando estuve en el Líbano estuve 2 años de jefe de misión y de comandante de todas las fuerzas, pero la visión que tienen de España es que es un país que se vive bien, que tiene una buena alta calidad de vida, que sus fuerzas armadas son muy respetadas y muy valoradas fuera. Es en el mundo general en el que yo me muevo, ¿no? Y en ese mundo general que yo me muevo, todo el mundo pues habla bien de España. También es cierto que delante de mí no van a hablar mal, ¿no?
Claro, mire, pero usted era lo que percibía como militar.
Perdón,
¿usted cree
si... vuelvo a lo anterior que me acaba de venir claro. la ministra Calviño.
¿Usted cree que si estuviera como político percibiría lo mismo desde el exterior?
Pues no lo sé porque no he ejercido como político, ¿no? No he ejercido como político, pero lo que está claro es que España es un gran país, es una gran nación, con una situación estratégica y geoestratégica muy buena, con una climatología extraordinaria, con una gastronomía todavía mejor, mediterránea, con buena gente, gente abierta, gente, gente empática, además porque empatizamos enseguida con todo el mundo cuando estamos fuera, abiertos, divertidos. Es un país muy bueno para vivir. Entonces esa es la imagen que yo creo que tienen de España, imagen pues eso, de sol, fiesta, ya de seriedad ya no lo sé, porque no, a mí no me lo van a decir. Pero yo creo que podríamos ser un país bastante.
¿Le gustaría a usted ser un representante político fuera de España?
Pues ahora mismo ya, ¿qué quiere que le diga, Susana? Yo creo que estoy cumpliendo mi misión. Yo cuando me ofrecieron presentarme para las Cortes Generales, pues lo acepté porque era una manera de seguir haciendo servicio y continuando haciendo el servicio a España, y lo acepté, pero cuando termine esta legislatura, bueno, yo tendré 72 años, ya no sé yo si...
Usted dice que van a gobernar, por lo tanto usted sería un político que estaría fuera de España, viendo cómo perciben España gobernando su partido político, Vox.
Sí, no sé. Si,
¿le gustaría verse en esa posición?
Si nuestro proyecto, Vox, piensa que yo podría hacer una buena labor allí, pues a mí no me importaría en absoluto.
Bueno, en las Fuerzas Armadas no apostaron por usted.
Sí,
tampoco
claro.
Sería
sí,
nada esa, descabellado.
Pero esa era mi profesión desde los 19 años.
¿Y ahora su profesión es esta?
Es esta, claro.
¿Por lo tanto?
Bueno, por lo tanto, si el proyecto político nuestro, Vox, piensa que yo puedo hacer una labor allí buena, pues encantada la vida, allí iré.
Alberto,
no hemos hablado casi nada de la ley Cela al final.
Bueno, me ha dicho que con ustedes tendrán un fin.
sí. ¿Qué? Sí, porque es una ley que supone un asalto a los derechos y libertades de los españoles y un ataque directo a los padres que no pueden elegir. Aparte, la ley Cela, yo no sé qué tienen estos que gobiernan actualmente, qué tienen contra la educación concertada. Nosotros no tenemos nada contra la educación pública, al revés. Ojalá la educación pública fuera buenísima y de mucha calidad y hubiese mucha. Pero hay que dejar a los padres elegir.
Sí, a mí me interesaba más de su partido, de usted como representante de su partido, que me dijera que tendría un fin.
Sí, claro.
Se ha hablado mucho sobre la educación Cela y también me interesaba mucho el hecho de que usted nos pudiera representar desde Europa con su partido.
Bueno, pues, insisto, si el partido Vox piensa que yo puedo hacer una buena labor en el exterior, yo iré encantado de la vida y me gustaría ir. Pero no seré yo el que me proponga para nada absolutamente. Yo acepté este reto por servir, por seguir sirviendo a España y para ayudar, para empujar, nada más. Ayudar un poco a que este proyecto vaya para adelante. Y en eso estoy. En eso estoy porque, desde luego, políticos, ¿cómo diría yo? Políticos con más...
¿Bagaje?
Más bagaje y más carisma político los hay. Por supuesto los hay. Seguramente al subir a la tribuna lo harán mucho mejor que yo, casi todos, por no decir todos. Lo que pasa es que claro, yo puedo aportar una experiencia que en la mayoría de ellos no la pueden aportar. Esa es la diferencia.
Alberto Asarta, diputado de Vox, está de vacaciones, por lo tanto, me refiero a que está más tiempo aquí, no se puede...
Ese matiz diferencial ha estado muy bien, no estoy de vacaciones.
No está de vacaciones, no.
No estamos. La semana que viene tengo que volver otra vez al Congreso porque tengo comisión de Interior.
Bueno, yo le decía porque a ver si nos veíamos antes de Navidad. Si no nos vemos, que tenga buenas Navidades, que nos siga mandando información. Es verdad, y puedo decir a los oyentes que usted nos tiene muy bien informados, cosa que le agradecemos muchísimo. Y ya sabe, cuando quiere, los micrófonos, cuando usted quiera, los tiene abiertos.
Pues muchísimas gracias, Susana. Estoy encantado de estar aquí y en breve volveré otra vez con cosas nuevas. A ver si terminamos la próxima vez. Hay que recordar terminar de hablar de la ley Cela, si quiere. Si no, pues ya está suficientemente hablado. No, no hay problema.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Susana.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Soc David García, alcalde de l'Ajuntament de Nules, i en aquestes dates tan especials, pues des de l'Ajuntament volem donar una forta abraçada a tots els nostres veïns i veïnes, especialment als oients de Ràdio Villarreal, i desitjar-los pues, uns bons Nadals i un pròsper i millor 2021.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Bé, i un dimecres més està amb nosaltres Pilar Alexandre. Pilar, bon dia. Jo crec que ja no fa falta presentació, no?
Bon dia, Maria. Pues no, tal vegada no.
Bé, ja sabeu que Pilar ens ajuda, diguem, a gestionar les emocions, no? Que moltes voltes les tenim un poquet alterades, no? Podem dir, Pilar?
Jo crec que sí, per aquestes dades, pues encara més, no? La gent anem per ahí un poc al límit, no?
Sí, a més, enguany, diguem que és un any més diferent, no? Damunt. Damunt que de normal ja se'ns fica la pell de gallina, no? Quan es comencen aquestes festes, hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que li agrada menys, no? Però sempre és un sentiment diferent, no? Les dates nadalenques.
Sí, sí. Pense per el sentit que jo tinc al voltant, per el sentit general, que quan hi ha xiquets és com que és més fàcil gaudir del Nadal, no?
Amb més il·lusió,
diguem. Més il·lusió, amb més alegria i bueno, pues esperar al Pare Noel, als Reixos, etcètera, no?
Sí, però és veritat que també els majors també gaudixen d'esta festa. O sigui, són els primers que tenen, a lo millor, que tindren la iniciativa de decorar el hogar familiar, diguem, no? Les llums de Nadal. No sé com, diguem, es tindrien, no? Que sumar a este sentiment de felicitat, diguem, no?
Donat compte que parlem de xiquets i moltes vegades en els nostres programes acabem parlant de xiquets, no?
Sí, sempre.
Pues, fixa't, un xiquet és la prova, la mostra de el mindfulness, perquè encara que se m'ocorrís hagi suspès tres assignatures o hagi tingut algun problemeta, normalment és capaç d'aparcar aquests problemes i estar en un dinar de Nadal content, alegre, la nit de Nochebuena esperant a Pare Noel, els regals, no se queda anclat en el que ja ha passat.
Són els que més viuen el present, que
correcte.
És el que tu sempre ens demanes,
correcte,
no?
Correcte.
Però, malauradament, aquest any hem tingut que dir adeu a molta gent, no? Tenim gent sempre al nostre voltant, no?, que ha perdut a un familiar, sobretot en aquest any que el coronavirus, pues, desgraciadament, mos ha llevat tanta gent. I no sols de coronavirus ha mort la gent, sinó que molts més, no? I jo crec que una de les... gestionar la emoció més difícil és ese Nadal, el primer Nadal, que passa sense algú, esa ausència, no? Esa absència en la taula d'esa cadira que està buida. Com fer front a això?
Bé, crec recordar, no estic segura, que hem fet ja un programa sobre la pèrdua, no? Però, clar, ara són unes dates en les que tots volem estar units en la família o en les persones que estimem, o en la família triada, no? Clar, què passa? Que, pues, lo que tu dius, no? El trobar-te en una cadira buida o el trobar-te que no te pots reunir en les persones que estimes, no?
Clar, perquè enguany no sols hi ha cadires buides perquè la gent ha faltat, sinó perquè tenim que ser sis de manera recomanada, no? I clar, també notarem a faltar aquesta gent.
Clar, estic pensant que a banda de cadires buides en algunes cases, n'hi hauran cases buides en les que els abuelos, en les que els avis s'hauran quedat sols esta nit, no? Per el motiu X, producte del Covid. Bé, si tornem, com sempre, tornem a les teories del mindfulness, a com mantindrem-nos presents, jo faria, tal vegada, pues a lo millor, el matí del Nadal, pues faria com un acte de psicomàgia, no? Fer, pues, com un ratet de meditació en el que me contacte en aquestes persones que no van a estar en mi, no? En el que me puga permetre, pues, inclús plorar, no?, esa pèrdua que he tingut d'algú. En el que me puga permetre despedir-me, comunicar-los que els enyoraré durant el dinar o durant el sopar. I una vegada fet això, haver-me permitit exterioritzar la meva emoció respecte a aquesta pèrdua o a aquesta ausència, ja concentrar-me i centrar-me en el present i permetir-me gaudir del present. És que moltes vegades jo crec que també mos posem ese límit de inconscientment, evidentment, de, clar, he perdut a una persona o no puc estar en els meus pares perquè no me permetissin viatjar i no me puc permetre ser feliç esta nit, no?
És, diguem, com descarregamos, no?
D'aquestes
cargues, perquè moltes voltes també estem en llocs i a lo millor estem, però no estem,
sí,
no? Això passa molt a mi, amb Susana, és com, estàs en mi ara, perquè si no estàs en mi no vaig a parlar-te, no?
Efectivament.
On estàs? En quin món, no? I moltes voltes ens passa això també en dades senyalades o en actes especials que tindríem que estar presents i viure-los, i no estem.
Clar.
I estem desaprofitant també en aquest moment la vida.
Sí, perquè donar compte que aquest Nadal no tornarà. Sí? I, clar, si jo me quede enganxada, apegada a aquesta pèrdua que he tingut, a aquesta ausència perquè no me puc reunir en la família, deixo de poder gaudir de tots els preparatius que jo he fet en altres moments. I realment, encara que els preparatius es facin només per a mi, jo també merec, no?, el tindre un sopar agradable, el tindre uns regals del Pare Noel, també merec, no?, esa felicitat, encara que en este moment no la puga compartir, no? Clar, què ocorris? O me plantege, o siga, o me quede apegada a lo que ja ha passat, o es comence a evocar un futur. Val? És a dir, pues imagina't que passe la nit de Nochebuena en soledat i es comença també a pensar, pues vaya mal, no? Demà Nadal també estaré sola i tantes famílies que estan en gent i que tenen els seus pares i jo no tinc els meus pares. I
tornem
entre,
al bucle.
Clar,
tornem al
entre
bucle.
Un bucle futurista total, no? quan el més sa per a mi seria ocupar-me, no? Si realment no vull estar sola, i ho puc resoldre, ocupar-me de com puc fer per a no estar sola, no? I si no ho puc resoldre, pues, veure de quina manera pot ser una experiència que me sume.
Clar, o sigui, no ho sé, pot ser una opció, a lo millor, veure la teua pel·lícula preferida i sanit.
Per exemple.
I minxar bufes, que fa molt de temps que no minxes bufes, no? Uh-huh. I a lo millor també, enguany, que les famílies... Hem après enguany a estar en la família.
Sí.
Perquè moltes voltes la gent hi sia i no coneixia la gent que estava baix el seu sostre.
Sí.
Bé, jo crec que també és una bona conclusió d'aquest any, perquè a lo millor quan són famílies molt grans es desvirtua el Nadal, perquè tu estàs en un, estàs en altre, sempre estem pensant en el cunyat, no? I no estàs gaudint a lo millor de lo que fa el teu fill ese dia.
Efectivament,
perquè clar. Estan els seus cosins.
Clar, i tot se resumís a lo mateix, estar present, no? Estar present, o sigui, realment apreciar el que tinc al meu voltant en este moment i gaudir sense pensar el que no tinc. I després, clar, de tota esta pandèmia i este confinament que hem passat i tot, se parla molt de distància social. Bé, jo en Nochebuena vaig a connectar-me amb amigues, amb diverses amigues online.
Sí, hem après a fer videollamades, doncs pues aprofitem-ho.
Clar, anem a gaudir d'una altra manera, no? No és precís tindre les persones cara a cara, físicament, no?
Sí, això abans era impensable, no? Sí que no et podies comunicar, però avui en dia, pues això tampoc és... A veure, és un drama, jo crec, perquè no hi ha besos i abraços pel mig.
És un drama en la mesura en què jo vull viure-ho com un drama. Que també tinc dret a viure-ho com un drama, alçar-me un matí i dir, uf, esto es un desastre, no? No n'hi ha abraços ni n'hi ha besos, està clar, és una carència que ara mateixa podem tindre, no? Però jo ara te pregunto, Maria, quan d'amor se pot transmetre en una mirada?
Ai, sí. I en les paraules.
I en les paraules. I en els fets. És a dir, en fer una videoconferència en algú que no se ho espera en un determinat moment, no? En trobar-te aquest telèfon d'un familiar llunyà en el que fa molt de temps que no parles i ara decidisses, l'has trobat i decidisses trucar-li per telèfon i dir-li, ei, com esteu, no? I este familiar no se ho espera.
A més, jo crec que també el que fa tot això... no sé, totes les festes que no hem celebrat enguany, el Nadal es suma, una dada especial, però fa que valorem el que teníem i que ara no tenim al fill al cap, no?
Que, claro, que valorem el que antes teníem i ara no tenim, i que valorem el que sí que tenim.
Sí, clar, clar.
Val? Perquè de vegades fiquem el foc en altres llocs i no som capaços de veure el que sí tenim, no? És a dir, fico un exemple, no? Si jo puc passar la puc sopar en un familiar la nit bona, què més bé, no? Que quedar-me enfocada en este benestar i en este plaer, en lloc d'enfocar-me que el dia de Nadal no vaig a estar en ningú. Val? Perquè jo no puc canviar això. La meva família està estructurada d'una determinada manera i el dia de Nadal se passa en altres persones de l'àmplia família, no? No puc canviar aquesta situació, però sí que puc canviar com ho enfoque, no? És a dir, no és un dia com qualsevol altre. Jo això quan ho escolte no estic d'acord, no? Pense que és el dia de Nadal i no és igual que qualsevol altre dia. Doncs si no puc compartir un dinar en la meva família o en els meus amics o en la meva família triada... Què puc fer d'especial? Pues tal vegada d'especial pot ser anar-te'n a passejar per la platja i sentar-te en un bocadillo i estar llegint allí al sol, si és un bon dia, i fer-te un homenatge playero, no?
Sí, perquè sempre diem, no tinc temps
clar,
per a mi.
Clar, clar,
sí que
clar.
El tens, el que passa és que tampoc saps què fer amb tu mateix,
clar.
No?
Jo crec que és un bon dia per a mimar-se, no? La gent que a lo millor passem el dia de Nadal o la nit anterior en soledat, no? O preparar-te un bany i gaudir del bany, cuidar la teua pell, preparar-te un dinar sabrós en una taula bonica i dinar.
A la millor és que tampoc ens han ensenyat a estar sols.
Efectivament.
Ahí ve tot el problema, és veritat. Clar, jo, clar. Això ho parlem molta gent, no? Sempre juzguem el que està sols. És que això no és estar sols, però tu saps estar sols?
Pense que, efectivament, la cultura que tenim no ens ha ensenyat, no? Ni a estar sols i a disfrutar i a cuidar-nos, no? I ser autocuidado. És un procés, de vegades, clar, com que porta aquesta connotació, entre cometes, negativa, que això també ho vam parlar el dia del soltero, del...
Sí, 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 del dia del soltero, del single.
Del single. Comporta aquesta soledat, tal vegada, culturalment i generacionalment, una connotació negativa, de vegades és difícil perquè aquesta connotació negativa és com que me limita, no? Me limita a permitir-me que siga d'una altra manera, no?
I per tant, el dia de Nadal, meditació,
sí.
Si volem alliberar no, totes les càrregues mentals que portem damunt, i gaudir de nosaltres.
Sí, de nosaltres i de lo que sí tenim. De lo que sí tenim i mos suma. Uh-huh. Val? Jo soc molt de desitjar moments que te sumen. Que mos resten, moments que mos resten ja mos portarà la vida, perquè sí, mos porta sí, de sí. Tota manera, no? Però pense que són dates per a posar el foco en aquests moments que mos sumen, no en els que mos resten.
Bé, Pilar, pues avui sí que ho tenim que fer més curtet perquè la programació i l'horari és un poquet complexe, però és que jo crec que el missatge que hem donat avui és tan concret de lo que es té que fer demà, el dia de Nadal, la nit de Nadal, encara que mos falten persones als nostres voltants, volem traslladar i ser missatge, no?, de positivitat. No tot va ser lacrimós, diguem, no?, i trist, sinó que podem gaudir de nosaltres i, encara que aquestes persones, si no estan, pues seguir amb elles, no?, parlant-los i donant-los la felicitació de Nadal que enguany no podrem donar-li.
Molt bé.
No?
Així no és. Simplificar, a més.
Simplificar. Pues Pilar Alexandre, moltes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres i bon Nadal també per a tu.
Bon Nadal i gràcies a vosaltres. Yes, we're lovers. That is fine. For nothing will keep us together. Still time, just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say?
Estàs a la 92.2 FM. Mare, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Paco Gil, diputat del grup socialista de les Corts Valencianes i secretari general del PSPB-PSOE de la ciutat de Castelló de la Plana. Vull enviar a tots els oients de Ràdio Vila-real un missatge d'esperança per al proper any que està a punt de començar. Anem a deixar darrere el pitjor dels anys que recordem en molt de temps, per la fatídica pandèmia que tan fort ens ha golpejat, però que no tinc cap dubte que tornarem a alçar-nos novament de la mà de les vacunes que desitgem arriben pronte. Com sempre he fet en els últims temps, us demane cordura, responsabilitat i paciència davant les festes que s'apropen. Entre tots i totes, aconseguirem vèncer el virus. Ara que les abraçades no són possibles de manera física, us envie la més sincera i fraternal de manera virtual. Salut per a tot el món.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
I hear them falling a thousand miles away. Nothing and no one is safe from her eyes.
And when they hit the ground, then my whole world starts to shake. I'm drowning inside of the pain, the end of you and I.
Pero si tú te vas, mi vida no es
mía. Y ahora también ve a visitarnos María Fajardo, ella es portavoz de Compromís en Vila-real. Bon dia, María.
Hola, bon dia a totes i tots.
Bueno, ve a visitarnos perquè vostè ahir va ser pues, algú prou nomenat així a la població de Vila-real. Tenien un ple ordinari a les 11 del matí i rebem una nota de premsa des de l'Ajuntament com aquest ple ordinari tenia que aplaçar-se i, per tant, convocar un ple extraordinari que seria a les 2 del migdia. Este ple ordinari se va aplaçar perquè la seva formació va demanar que s'aplaçara, no?
Sí, vam sol·licitar una impugnació del ple per una qüestió d'ordre, perquè nosaltres el dia 4 de desembre d'aquest mes, 4 de desembre, vam presentar una sol·licitud de compareixença per a que poguera compareixer la regidora delegada d'Educació, Aida Beteta. Fem el registre aquest dia 4 de desembre i veiem que el dia 18, que és quan es convoca aquest ple ordinari, no apareix en l'ordre del dia del ple que s'ha convocat. Aleshores, nosaltres el que fem és anar a parlar amb el secretari de l'Ajuntament, en aquest cas parlem amb el sotsecretari, perquè el secretari es troba de vacances actualment, i parlem amb el sotsecretari qui ens rastreja el document, el que ha passat des de que es va registrar aquest dia 4 de desembre fins a la convocatòria del ple, perquè segons la normativa i un informe també que elabora la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, quan és un tema de fiscalització, com és el cas, que és demanar la compareixença d'un regidor, l'alcalde o president està obligat a incloure-ho en l'ordre del dia, perquè sabem que l'ordre del dia sempre l'elabora l'alcalde president, però en aquest cas és un punt de fiscalització, per tant, ha d'incloure's en el proper ordre del dia de la celebració del següent ple, després d'aquest registre, siga ordinari o extraordinari. Què passa? Que havent-ho registrat el dia 4 i havent rebut la convocatòria el dia 18, està més que presentat en temps i forma, perquè normalment el que demanen és que se sol·liciten qualsevol moció o qualsevol sol·licitud que hagi d'anar al ple ha d'anar registrada abans de 10 dies d'antelació. Per tant, del dia 4 al dia 18 que es convoca, està més que presentada en temps i forma, per la qual cosa no enteníem per què no estava. I quan anem a parar en el secretari tampoc vislumbrem el que ha passat, perquè sí que té un expedient obert, és a dir, sí que s'ha rebut, però no s'ha tramitat. Aleshores, no sabem el que ha passat. Intentem parlar en l'alcalde, finalment aconseguim parlar en ell vora el migdia, i l'alcalde el que m'explica és que ha hagut un problema seu personal i que per això no ho ha tramitat. Jo li intento explicar que... Vamos, primer lamentar que li passe alguna cosa, òbviament, com a qualsevol persona, però que independentment de que ell no hagi rebut aquest document per la seva situació d'indisposició d'aixos dies, aquest document du molts dies a l'Ajuntament, ell ha estat indisposat 3 dies, i això per una banda, i per l'altra banda, els documents, quan entren per registre d'entrada a l'Ajuntament, no passen, o sigui, no arriben a l'alcalde a nivell personal, que també, però passen per més mans. I aquest document passa per més mans. Per què no s'ha tramitat? És a dir, no és una errada exclusivament en aquest cas de l'alcalde en noms i cognoms, sinó de ha sigut un error de forma qui s'ha d'encarregar de revisar aquesta documentació, siga el Departament d'Alcaldia, siga... no sé. Però no ha sigut, òbviament, un error de que una... perquè, ostres, si una casa tan important com és Casa de la Vila depèn sols d'una persona en noms i cognoms i no d'un departament o de més gent, estaríem perduts, perquè cada vegada que l'alcalde ha d'anar-se'n fora o està reunit, si així passarà, jo què sé, un tornado, què fem?
I vostè li ho diu, li ho argumenta, li diu si no hi ha més gent pendent d'això, com vostè està dient en aquest moment?
Clar, ell el que me conta és que s'ha quedat damunt de l'escritori entre un munt de papers i que se li ha passat. Me demana disculpes, però clar, després d'eixa telefonada, que jo ho parli amb els meus companys, precisament eixe dilluns teníem assemblea també del col·lectiu per el tema de pressupostos, que com ja anem rebent la proposta ja anem quedant amb el col·lectiu, i el que me conten, clar, també és que jo, fins i tot acceptant que no se celebre eixe ple, sense haver inclòs ixe, o sigui, que se celebra ixe ple sense haver inclòs ixe punt en l'ordre del dia, estem nosaltres també incurrint en el que diu ixe informe, perquè ixe informe diu que un camí s'ha registrat això en temps i forma, se té que incloure en el proper ple ordinari o extraordinari que es celebre. Si jo accepte la celebració del següent ple sense que s'hagi inclòs ixe punt de l'ordre del dia, podem tenir un problema, i ja no perquè siga jo la que demane la impugnació, sinó perquè ho demane algun altre el dia de demà perquè no li sembla bé. Aleshores, ixa inseguretat jurídica que es pot generar celebrant un ple sense haver inclòs ixe punt en l'ordre del dia ens afecta a totes i tots, per això decidim sol·licitar la impugnació. A més, després d'haver enviat una nota de premsa, després d'aquesta conversa amb l'alcalde, en la que diem que si abans de les 6 de la vesprada, crec que van posar, no es patien canvis en l'ordre del dia, anàvem a seguir en el procediment, que òbviament era la impugnació.
I vostès van al ple, on apareix la petició de que Aida Beteta compareixca en el ple, i voten?
Sí, clar, perquè aquestes sol·licituds de compareixença funcionen, per a que la gent ho entenga, funcionen igual que una moció. És a dir, no, un partit polític concret demana aquesta sol·licitud, en el moment del ple té l'oportunitat d'explicar-se el per què s'ha demanat aquesta compareixença, i després automàticament es vota per tots els grups i es fa una explicació de vot, o si haguerem volgut entrar a debat, s'haguera pogut debatre el per què sí o el per què no era necessari aquesta compareixença, i no va eixir endavant. Si haguera eixit endavant, també per a que la gent del poble ho sàpiga, si haguera eixit endavant, la compareixença s'haguera celebrat en el proper ple ordinari o extraordinari, on tenim l'obligació, el que és la corporació municipal, d'avisar a la regidora o regidor que ha de compareixer amb 3 dies d'antelació. És a dir, que no és una cosa que siga sorpresa. No és ahir se votava si se feia la compareixença o no, va eixir que no, perquè ens ho van tombar els dos partits de l'equip de govern, la resta d'oposició van votar a favor, però vull que quede clar que no s'haguera fet la compareixença en el ple d'ahir, és a dir, s'haguera fet en el proper ple, i on la regidora Aida Beteta en 3 dies d'antelació haguera rebut el que se li volia comentar en la compareixença, és a dir, no haguera sigut ninguna sorpresa, i per a mi és una ferramenta que tenim des de l'oposició per a donar-nos veu, per a poder preguntar allò que ens crea interès i per a que l'equip de govern tinga l'equip l'oportunitat d'explicar-se, cosa que ens sembla una eina superútil, ja que sabeu que quan estem en l'oposició, sobretot si som partits xicotets, no tenim la veu i la força que tenen els partits més grans, que tenen els mitjans de comunicació. Moltes vegades nosaltres tenim el que tenim, vosaltres, que sempre es doneu l'oportunitat de vindre, i poc més. Les coses com són. Organitzem una roda de premsa i no tenim l'aforament complet, m'entens? Aleshores, crec que això era una ferramenta útil que tenim des de l'oposició per poder traure-ho, i les excuses que se'ns van posar per a votar-nos que no, per a mi la veritat és que són molt irrisòries, perquè...
Per a que els oients sàpien les excuses, els que... No sé si n'he entrat encara, que suposa que seran uns quants, per què li voten que no? En aquest cas vota el Partit Socialista i Unides Podem.
Correcte. Ens voten que no. El que assenyala Unides Podem és que el ple no és el Congrés dels Diputats i que, per tant, no procedeix demanar això, i que, a més, es farien molt llargs els plens, si això s'agarra com una dinàmica habitual. Jo, sincerament, clar que no és el Congrés dels Diputats, però qui està a la corporació municipal, en aquest cas l'equip de govern i després els portaveus dels altres grups municipals, estem alliberats, és a dir, tenim un jornal per fer això, és una ocupació i és un treball. Per tant, tot el que siga donar explicacions al veïnat o als altres membres de la corporació, a mi me pareix que mai està de més. És més, els plens, la gent que va per assistències cobra per assistir a aquests plens, òbviament, se diu per assistències perquè cobres a lo que vas. Per tant, considere que fer compareixer a algú és una manera també de seguir guanyant-se i ser jornal, que ja es guanyen intentant dissenyar la ciutat que els agrada. I és una oportunitat també de lluir-se en la feina que estan fent i amb tot el que vulguen compartir amb tot el veïnat.
Això és el que li diu, en este cas, José Ramón Ventura, que és el d'Unides Podem.
Ell me ho nega i jo li contestaria això, que t'acabo d'explicar.
I el portaveu del Partit Socialista?
Sí, el portaveu del Partit Socialista el que ens assenyala és que n'hi ha altres mecanismes per a poder fiscalitzar a l'equip de govern. El que ens diu és que podem fer precs i qüestions, o que podem, en una junta de portaveus, demanar que acudisca un regidor o regidora concret per explicar-nos el que siga, o que tenim els seus telèfons. A mi el que m'agradaria assenyalar és que...
Sí, però el que vull que diga és que la junta de portaveus és una junta que no és pública, no?
Clar, això és el problema que veig jo. Veig que una compareixença és una ferramenta que es fa en el ple i que, per tant, és públic, igual que el torn de precs i qüestions, però en aquest cas la compareixença que nosaltres demanàvem, que era de la regidora delegada d'Educació, se li han fet preguntes en el torn de precs i qüestions durant molts plens, i o bé no ens contesta ella i ens contesta el regidor delegat d'Esports o el senyor alcalde, o bé, fins i tot, quan se li entra a debat en una moció que ella mateixa defensa, en el debat participen dos membres del Partit Socialista contra el meu company Santi Cortells en aquesta ocasió. És a dir, que la regidora Aida Beteta no és una regidora que habitualment se l'escolte parlar o se l'escolte donar explicacions. Aleshores, consideràvem que en aquest moment, on s'acaba de tancar el primer trimestre d'un curs escolar que hem iniciat amb molts temors en plena pandèmia, i on fins i tot l'alcalde ens ha comentat que la incidència que tenim hacia el poble tan alta també ve donada per algun centre escolar, doncs qui millor que la regidora d'Educació per explicar-nos com està funcionant tot?
En este cas, ara sí que tot el que vostè ens ha explicat, ens ha situat, als oients sobretot, vostè acaba de dir que el seu grup la reclama per a preguntar-li de com ha anat d'este trimestre. Perquè jo no sé quin interès se pot tindre en que la regidora Aida Beteta isca a parlar quan jo l'he tinguda així davant d'un micro i és una persona que no té cap problema a l'hora d'argumentar i d'explicar les coses.
De fet, m'agradaria destacar que anarem a un acte que organitza l'Associació Flamenca i Andalusa d'ací de Vila-real, i tindrem l'oportunitat de debatre totes les persones assistents allí, que la majoria érem de la corporació municipal, i vam poder debatre, i Aida va participar encantada, vamos, en una fluidesa, expressant la seva opinió sobre el tema. Estàvem parlant de la violència de gènere i va expressar la seva opinió obertament, tan tranquil·lament. És a dir, el que jo no entenc tampoc el per què la negativa.
Quan vostè estava al principi de l'entrevista, em deia que un regidor, a qualsevol regidor, se li fa saber 3 dies antes de la seva compareixència que té que compareixer. Qualsevol treballador té que estar tots els dies en el seu lloc de treball, i com que quan fa el compromís de treballar en aquest puesto, sap que té que estar tots els dies. A mi me pareix que tampoc és tan, seria tan, me pareix inclús massa protocolari, tres dies abans a una regidora d'una població, és dir, estic un poc al·lucinada. A lo millor està creant-se més problema del que realment és, perquè quina... Clar, ara tots, o almenys el foc mediàtic va a la regidora d'educació. Quin problema té? Què ocorreix ahir? Perquè vostès què pensen que hi ha ahir que no volen que se sàpiga?
Nosaltres no entenem on està la possible por o la possible negativa, perquè l'única cosa aixina, a lo millor més estranya, és una pregunta que nosaltres vam fer ja en el ple anterior, que feia referència a la situació de la regidora a nivell de l'Ajuntament, és a dir, quin era el seu règim en la corporació, si era per assistències o era d'educació exclusiva, perquè sabem que és mestra en una escola d'educació primària a la ciutat de Castelló. Però ho van fer com una pregunta d'allò més habitual, en el sentit de que tots han passat per ahir. Uh-huh. En el meu cas, per exemple, és un exemple. En el meu cas, jo abans compaginava la meva feina de treballadora social en un centre d'atenció a la dependència amb la meva dedicació així a l'Ajuntament. En un moment donat, quan passé a ser la portaveu, com que ja sabeu que n'hi ha més càrrega de feina o fins i tot és necessari que un grup municipal tingui algú alliberat per a poder estar disponible durant la setmana.
Que assumís més responsabilitat, eh?
Clar. Aleshores, el que faig és això, és canviar el meu règim en l'Ajuntament, ho sol·licité a alcaldia i passar per el ple i és un tràmit. Vull dir, jo no tinc cap vergonya de dir això. De fet, n'hi ha altres regidors que ho han fet. Quan han tingut altres càrrecs, doncs han decidit de tindre assistències a l'Ajuntament de Vila-real i cobrar el jornal de l'altre càrrec que tenen. Vull dir, és una cosa que passa habitualment. És a dir, també n'hi ha altra gent que està alliberada i s'agarra un percentatge menor per a poder compatibilitzar.
Però vostès, aquesta pregunta la fan...
En el ple anterior, no és d'este ple, és del ple del mes passat.
La fan
passat.
Perquè tenen... és públic?
Clar, sí, és públic. De fet, jo m'assabente que la regidora Aida és mestra en una escola, però una cosa totalment aliena a l'Ajuntament. És a dir, tinc un cas que tenia jo en el meu centre que al final ha tingut una conseqüència un poc que jo no era la que desitjava. Aleshores me informe d'on està ara els dos menors membres d'eixa família a la que jo estava atenent i veig que estan en una escola de primària de Castelló. I quan entré a veure el web de l'escola veig que està Aida i dic... Ostres, i veig que és nova, vull dir que és una incorporació i després és que és públic, és una plaça pública i per tant en la bolsa d'educació, jo perquè no sóc del gremi, però els meus companys Santi i Balma mos ho han dit, fas que sempre que te nomenen en algun lloc és públic, això és publicat.
Sí, el que passa és que el que no està penjat és en la web de l'Ajuntament.
No, clar, en el web de l'Ajuntament el que tenim penjat...
En la web de l'Ajuntament figura com? Aida Beteta figura com?
Regidora d'Educació.
Alliberada?
És que això, no sé, en principi sí, perquè és l'únic que... O sigui, el que figura a nosaltres és la declaració de béns en la web, en el portal de transparència, és la declaració de béns. Aleshores, en un primer moment, quan es celebra la Constitució de l'Ajuntament, en el primer ple, aquell de maig de l'any passat, en el que jo ni tan sols estava, perquè jo vaig entrar més tard, es decideix el règim que té cada un i estarà com al principi que era aixina, era el règim d'alliberada. Ara, si després canvia la situació, és el que parlem, sempre estàs a temps d'actualitzar-ho.
I igual l'hem pillat en el procés, no?, del canvi
nosaltres
a l'Ajuntament.
Nosaltres, quan vam preguntar, l'alcalde ens va dir que sí que s'havia demanat una compatibilitat, que és el que vos he comentat, una opció que se podia demanar, i que estaven, que com havia sigut denegada, estaven ara en tràmits i en procés. Doncs cap problema, és que ja se'ns va resoldre. Vull dir, jo l'únic que veig, a lo millor més... no sé, perquè pareix que aquesta pregunta no els va sentar bé, per això ho dic, que l'únic que ens podrien tindre por per a no fer-la compareixer seria aquesta situació, però vamos, ja ens van aclarar en el ple de novembre que estava resolent-se, doncs ja està, si està resolent-se no passa res.
Pues té la sensació que l'alcalde de Vila-real sempre pensa sent agredit per compromís.
Jo no sé si he sent agredit o no, perquè no sé si agredit és la paraula, però sí que crec que les coses
agredit
que nosaltres...
Sí,
però no sé, però les coses que nosaltres fem sí que considere que se les agafen sempre com si anarem a males, més que si anarem a bones. De fet, en els plens, a mi personalment em sobta molt com quan s'adrecen a altres grups polítics de l'oposició, agraeixen de vegades les iniciatives fins i tot, i a nosaltres no és que no ens agraeixen, és que no pareix que sempre estiguen a la defensiva. Sí.
Mire, jo quan vostè ha entrat, antes estàvem en publicitat, estàvem en moment de pausa en la ràdio, li he preguntat, què tal? Què tal? Com estàs, Maria?
Sí.
Pot dir lo que m'ha contestat?
Sí, que avui ja més tranquil·la. Però ahir la veritat és que jo me vaig passar el dia prou angoixada. Perquè considere que fer política és intentar millorar la vida de la gent i no es pot pensar sempre que totes les coses es fan a mal. S'han de fer a bé i la política se fa, clar que s'ha de fer política, però de cara a la galeria, no en telefonades personals ni en res, sinó davant de la gent, per a que la gent sàpiga com està tot.
Sí, al final vostè és el que el seu partit vol, però no així, a nivell nacional és el que diu. Sempre volen que no hi hagin reunions privades o sinó que tot se faci més públic i que la gent o almenys consideren que som tots ja majors d'edat, no?
Correcte.
Això va ser una frase que me va dir en el seu dia, crec que Carles Mulet, quan no diuen les xifres del Covid,
clar, estaven
molt enfadats perquè diuen, claro, és que tots ja som majors d'edat. En este cas, no sé, jo m'agradaria veure'ls bé, des de luego m'encanta veure'ls fent política, per què no? A mi me pareix molt bé. Me pareix molt bé que se fiscalitzi a un ajuntament, que està molt bé, també. Perquè, mire, li tinc que dir que quizá José Belloc ha sigut un dels polítics més combatius que he conegut jo.
Quan estava a l'oposició, tal.
Era una persona que exigia, i a ell mateix s'exigia molt.
Però ara també se veu. Fixa't, en el moment en què estàs 3 dies indisposat i no eres capaç de delegar, no? Que tota la responsabilitat te l'estàs assumint tu, ostres, ja et diu molt de com eres com a persona. Eres una persona que eres super autoexigent.
De tots els modos, això també li ho traslade a vostè perquè és la portaveu de Compromís, que vostè està en lo jove que és. Quasi que puc veure també un futur molt paregut, Ojo, perquè quan un se autoexigís tant, després a lo millor és difícil delegar,
Sí, jo també ho reconec, vull dir, delegar no sempre és fàcil i ja no ho dic només per això de l'Ajuntament, sinó en la vida en general. Moltes vegades pensem que nosaltres ho fem bé o almenys com ens agrada i ens costa molt delegar amb els demés. Però crec que en una cosa que ens de vegades ens aborrona, no veus clar les coses perquè estàs com en la teua bombolla de l'Ajuntament o la teua bombolla de la política, és necessari estar ben acompanyat i sentir-te estimat pels teus. És a dir, jo considero que saber delegar o almenys estar ben recolzat és molt important en aquests moments, en aquestes ocupacions.
Maria Fajardo, moltes gràcies per haver-nos explicat este ser polítics en Vila-real. I fins quan vostè vulgui el micro al teu obert.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan, Morrut, Farga, Borriolenca i Serrana d'Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. con ellos a lo Wagen. Concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. A lo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen. Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Hola, sóc Domingo Vicent, diputat provincial de Ciutadans. Vull desitjar-vos bon Nadal als castellonencs, als vilarrealencs i a tots els oients de Ràdio Vila-real.
Ya tenemos en Vila-real la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Vila-real en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Vila-real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Llegó Navidad. ¿Qué haces yo tú? Termina otro año, si el nuevo empieza ya. Llegó Navidad, sin discriminar, al joven y al viejo, los bendice por igual. ¡Feliz Navidad!
I ara, com no, tenim un poble que així ens agrada molt, i és el poble de Borriol, representat, com no, per el seu alcalde i regidor i regidora. Héctor Ramos Portolés, alcalde de Borriol, molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
També Priscila Pauner, regidora, bon dia.
Hola, bon dia.
I també, com no, i per primera volta, Cristian Linares, regidor, molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Estic especialment agraïda perquè el primer que heu fet en representació de Borriol ha sigut portar uns detalls, no?, de Borriol. Alcalde, què ens han portat?
T'hem portat la cocafulla, que és el nostre tresor de reposteria típic del nostre poble, de Garrofa, i uns pastissos que ha fet ma mare que estan espectaculars.
Que són lo más, no?
Sí. Ah, veuràs.
Quan parles de la coca, quan parla vostè de la coca fullà de Garrofa, a mi el que me convida és a parlar de lo que és el turisme.
Exacte. Turisme i especialment Borriol, el binomi Garrofa-Borriol. Sí.
Clar, perquè com que pocs puestos podem trobar esta especialitat, no?, i podem gaudir d'ella.
Efectivament, des de fa cosa d'un any vam fer una mostra de garrofes i olives trencades per a posar en valor el producte local. És de veres que som dels poquets pobles a nivell estatal, ojo, dic a nivell estatal, que tenim una cooperativa de garrofes, i això ens va donar la idea per a, sobretot, posar la garrofa com el producte estrella propi que ens caracteritza. fins ara havia estat un producte molt arraconat, però vam veure l'ús que podia tindre potencialment en la rebosteria i sobretot en la gastronomia, i com bé ha dit l'alcalde, una mostra és la coca fullada, la coca de xocolata de garrofa, i altres postres i altres dolços que estan elaborant els comerços locals per primera vegada en la història, incorporant un producte agrari menys tingut a la rebosteria i a les cartes. Per exemple, n'hi ha comerços que estan ja elaborant pizzes, el que estem dient, en sabor a garrofa. N'hi ha altres comerços que estan fent brownie de garrofa. I ara en ment tenim algunes coses experimentals per a elaborar altres productes que poquet a poquet anirem desvelant.
Sí, anirem desvelant.
En este cas, lo que s'està és lo que és el motor econòmic de la població, que no és poc, val? Potenciant-lo en este moment tan difícil com és el que estem patint, fomentar-lo per a que la gent consumisca este producte que és de la població i a més el puguen transformar de mil maneres per a que la gent el puga gaudir d'ell. Vostè parla de la gastronomia.
Sí.
Especialment en Nadal, este tipus de producte es converteix en dolços de Nadal?
Especialment en Nadal i també de manera particular en altres festivitats al llarg de l'any. Per exemple, quan arriba festes d'agost també se sol fer un concurs de coques fullades en Sant Vicent,
Sant Vicent sí. Però, que hi ha una associació que és l'associació de la de coca fullada de Borriol,
sí. I també en altres festivitats al llarg de l'any, Santa Llúcia, pastissos, vull dir que... I fruit d'este capficament a nostra, la Diputació de Castelló ens ha inclòs en la ruta de sabor, que a nosaltres, per ser la primera vegada que com a poble estem dins, ens plena d'orgull, i sobretot que sigui a partir d'un producte com la garrofa, que ens identifica tant els borriolencs, i a més de les olives trencades, que com tu també saps són un producte que sobretot ens caracteritza molt.
I això no va dir-li també, o sigui, les olives trencades també són olives que són d'allí, dels terrenos de la gent que tenen allí i que tenen un sabor especial dels que la gent podrà gaudir.
Sí.
Lo de la ruta de sabor és tot un èxit. Jo penso que, jo no sé fins a quin punt el poble de Borriol sap lo complicat que és entrar dins de la ruta del sabor, i més en producte autòcton.
Sí. Correcte, ha sigut sobretot el que volíem era ser diferents, allò que ens caracteritzaria com a poble. I quins eren els productes? Garrofa, olives trencades i la varietat d'oli borriolenca, que està sent una varietat premium en els mercats tan estrangers com estatal, i que nosaltres precisament havíem sigut tal vegada el mateix poble que havia vist néixer la varietat els últims en adonar-nos. Aleshores, com a ajuntament, com a equip de govern, vam dir, això hem de capgirar-ho, hem d'intentar donar-li l'èxit que ha de tindre, i mos ha eixit molt bé. I la idea és un poquet difondre això, la varietat d'oli borriolenca, que és molt coneguda a tot arreu, i els altres dos productes, com hem comentat.
I com a poble els ha eixit molt bé, no? Els ha eixit bordat. Jo li dic que no és massa fàcil entrar des de la ruta del sabor. Regidora, com a que vostè porta festes, què tenen amanit per a les festes de Nadal?
Bé, pues, hem preparat tot un seguit d'actes i tal com havies comentat antes, Susana, la situació actual és molt complicada. Hi ha que evitar per tots els mitjans, i d'ací també volíem apel·lar a tota la població que per favor prenguin totes les mesures que calgui per a que tots puguin passar uns Nadals tranquils i en família. I clar, totes les activitats que hem preparat són evitant sempre pues, concentracions i prenent tot el màxim de mesures possibles. Just el divendres passat es va inaugurar una exposició fotogràfica al carrer de la Balma, que d'ací volíem agrair a l'Associació Cultural de la Botalària, que és qui van fer tot un recull de fotografies de gent del poble, fotos antigues, i tota la gent del carrer de la Balma, que s'ha oferit a deixar, no?, les seves cases, els seus balcons, i és allà on s'han ficat totes les fotografies. Però bé, això el meu company Cristià, com a regidor de patrimoni, sí que ha fet una gran tasca en tota aquesta recuperació, si volgués també fer algun incís. O...
Entonces, la gent podrà gaudir d'aquestes fotografies a l'aire lliure, imagine, conforme me diu la regidora?
Sí, Susana, ahir hem encetat un altre projecte, hem volgut que, aprofitant la conjuntura de la Covid, ens havíem d'adaptar al nou repte i vam dir, anem a crear un museu a l'aire lliure. No és que sigui privatiu de Borriol, perquè s'ha fet en altres indrets, però nosaltres el carrer de la Balma, com ha comentat Priscila, és un carrer que havia deixat de tindre cotxes aparcats i pseudo peatonal. Aleshores ens permetia fer un museu a l'aire lliure posant les fotografies en tots els balcons, sobretot triant un tema que és la dona borriolenca al llarg de la història del segle XX, i era una manera de retre-li un homenatge a la dona, la dona treballadora, les múltiples facetes que ha tingut la dona al llarg de la història. Ja sabeu que hem viscut tots aquests anys, bueno, tota la història de la humanitat s'ha escrit des del punt de vista masclista, i era una manera de com reconciliar-nos un poc en el paper de la dona borriolenca. Ha sigut tot un èxit, perquè ahir recollim tota una sèrie d'activitats econòmiques, de dones joves, dones majors, i és molt, congratula molt veure com la gent del poble passeja tranquil·lament. No fa falta que entren dins del museu, sinó tenen el museu al carrer, i més el tema que és la dona, que jo penso que és un tema que hem de posar per damunt de tot avui en dia i cada vegada més.
Aquestes fotografies d'esta gent és gent que, bueno, hi haurà gent que haurà faltat, però hi haurà gent que sí, encara reconeix, i que com que explica, no?, qui és en aquest moment, què feia, i a les seues, pues, jo suposo que n'hi haurà iaies que us diran al seu net, i serà la iaia que feia tal cosa, no? Jo pense que és un reconeixement, sobretot per a aquesta gent major que està doblement castigada, aquesta generació que va patir tant en aquell temps, i sí, que ara, per desgràcia, també ho està patint, perquè són els més vulnerables davant del Covid.
Totalment.
Exacte. Més festes, regidora?
Sí, continuant amb el programa, també per avui, esta vesprada, a les 7, la colla de dolçainers i tabaleters del carrer de Borriol faran un passacarrer, una cercavila nadalenc per tots els carrers, bueno, han fet un recorregut per els carrers del poble. Eixiran a les 7 des de la plaça i faran també una volta, i com no, passaran per el carrer de la Balma també per fer un retreste, homenatge, no?, a les dones borriolenques. I ja també el dia 24 vam estar ficant-nos en contacte amb el Pare Noel, i ens va acceptar la nostra cridada, i ens va dir que sí, que podria estar al poble de Borriol. Entonces ell vindrà i farà també una volta per els carrers del poble. El que sí que volem és apel·lar a la gent al civisme, és a dir, Pare Noel, gràcies com ha estat estar, que el Club Muntanyer La Pedrera era l'associació que organitzava aquest esdeveniment, però es feia com una volta, es donaven barrets a la gent, tots s'ajuntàvem a la plaça i després mon anàvem tots a sopar. Aquest any serà diferent. El Pare Noel sí que vindrà al poble, el Club Muntanyer La Pedrera també ens ha preparat el vehicle per tal de que el Pare Noel es pugui passejar pels carrers del poble, però el que sí que els diríem a tots els xiquets, que s'assomaren a les seves finestres i als seus balcons i que saludaren al Pare Noel des de casa, que intentaren no agrupar-se en el que són els cantons dels carrers i tot, perquè de ben segur que el Pare Noel se ficarà contentíssim de poder saludar a tots els xiquets de Borriol.
Bueno, és la nova forma de tindre al Pare Noel d'aquesta manera. Per cert, circula un vídeo d'un Pare Noel que ha anat a perimetrar el que és el poble per veure per quins carrers ha d'anar.
Correcte.
No?
Abans de poder vindre en el vehicle, el Pare Noel ha estat fent un test un poc de tots els carrers per qual se pugui anar... bueno, per a saludar als xiquets. Està clar que el poble de Borriol, per la seva orografia, tampoc no pot passar per tots els carrers, però sí que el que intentarà és passar per tots els carrers del poble i també per les urbanitzacions. Anirà també a visitar els xiquets, com no, de tot el que és
el
poble de Borriol.
Estic ben segura que el Pare Noel no es deixarà cap lloc, cap xiquet sense visitar.
Exacte.
Tenim el dia
28. Sí, després també hem preparat un parell de tallers, un per al dia 28, de tallers de fòssils, sobretot en franges d'edat, en grups reduïts, i els monitors en els xiquets que ens permetís la normativa actual. Igual que per al dia 5 també hi haurà un taller de creació de donyets i cabanetes de bosc. I estos tallers se faran a l'aire lliure. Recentment vam recuperar un espai del poble que estava bastant degradat, que es diu la Era en Lomet, allà on nosaltres sempre diem la Era dels Güelos, no?, dels vells, perquè inicialment allà estava la llar del jubilat. Però ara s'ha quedat un espai natural, hem llevat el formigó, s'ha quedat de terra, hem ficat taules i és un espai on tens un mirador de tot el poble i és idoni per a que els xiquets puguen estar allí gaudint dels arbres que n'hi ha i sobretot això, estar a l'aire lliure. I després també per al dilluns, el dia 4, farem una projecció d'una pel·lículeta per la vesprada a l'Ajuntament, al Saló d'Actes de l'Ajuntament. I clar, per a tots aquests actes sí que el que demanem és que la gent s'inscriga prèviament.
Clar, per a l'aforo.
Exacte, n'hi ha que controlar tot el tema de l'aforament i tot. I després també, des d'ací volia que avui mateix ens han confirmat diverses empreses del poble ens van a finançar el que és la col·locació de les llums a l'Avinguda Saragossa, a l'entrada i a l'eixida del poble. D'ací vull que agrair a Serport, a Jovi Falomir i a Víctor Alafont, que s'han prestat a finançar el que és la col·locació d'aquestes llums per a que el poble de Borriol pues, lluisca més bonic, sí cap.
És que, de veres, era perquè diguera el nom d'aquestes empreses i l'agraïment perquè que siguen... a més de lo castigades que estan durant este temps, que siguen elles els que se presten per a que Borriol lluisca enllumenat en Nadal. De veritat, jo em sentiria super orgullosa de jo no sé alcalde, però si a mi sent alcaldessa d'un poble em passara això, pues és el regal de Nadal que
li
fan, no?
És un motiu d'orgull. La veritat és que estem molt contents de que aquestes tres empreses s'hagin oferit. Malauradament nosaltres no podíem ficar-les i vist l'oferiment d'aquestes empreses, de fet les estan ficant ara un poquet a corrents i tot, però bé, per estar i ja lluiran i és molt d'agrair, sobretot
els han fet un bon regal de Nadal,
a tot el veïnat del poble, és orgull de poble que tenim.
Anem a parlar de lo que se senten orgulloses en el seu poble, és dir, anem a veure què s'ha fet, què ha fet aquest ajuntament. Ah, i que me diu Priscila que s'ha quedat algo, no?
Sí, com a sorpresa teníem també preparat, igual que ens van ficar en contacte amb el Pare Noel, també ens han confirmat els Reis Mags, que també vindran a Borriol.
No dudé.
Clar, entonces el que han fet és que el carter reial sempre sol vindre físicament, però com aquest any no podem donar les cartes personalment, des de l'Ajuntament el que hem habilitat és la bústia del carter reial. Entonces el que volem i desitgem és que tots els xiquets del poble vinguen i deixen la seva carta allí al carter reial, el qual nosaltres farem aplegar als reisos. I també que facin tipus la bombeta, les boletes que fiquem a l'arbre de Nadal i que expressen un desig. I tots aquests desitjos es ficaríem allà al tauler d'anuncis i a les parets de l'Ajuntament, i quan vingueren els reisos, perquè la cavalcada està prevista per al dia 5, per la vesprada a les 5:30, per a que també li donarem tant tots els desitjos dels xiquets del poble de Borriol de cara a l'any que ve.
M'ho ha posat pa enllaçar en el tema perquè dones compte. Si vostès van a dir tot el que han lograt en més o menys esforç, si algo se oblida, podran posar l'on i seus desitjos.
Correcte.
Entonces, anem a veure, el regidor Cristian em diu, el veig en ganes de dir les coses que s'ha aconseguit a l'Ajuntament. Cuidao, perquè si se dice algo, estos xiquets ho posaran, per als desitjos de l'any que ve.
Me'n deixaré algun aposta per a que el posen igual, per als xiquets.
Sí, vinga, pues anem.
Bé, jo com tu comentaves, Susana, de què estem orgullosos? Mira, estem orgullosos de per exemple, una cosa que m'entendràs, que és el nostre riu. Tenim un riu.
Yeah.
Vosaltres teniu el Millars i l'exploteu i viviu molt, molt prop d'ell, però nosaltres havíem viscut d'esquena al riu. El riu, que és un lloc de flora, de fauna, que ens identifica com a poble mediterrani. Nosaltres hem creat una ruta que es diu la Ruta de la Joquera, i hem marcat tota una sèrie d'indrets on ressaltem la flora i la fauna del lloc, i sobretot és un lloc d'un fort component didàctic, perquè pots anar a passejar en els teus fills, en la teva família. És una ruta que està molt propeta del poble, que ens serveix tant a la gent major com a la gent jove per anar allí i desemboirar-se una miqueta, fer esport, és biosaludable, i li hem afegit aquest component didàctic. En fotos de pardalets, fotos de plantes, fotos de geologia, i la veritat que estem molt orgullosos d'haver recuperat això, i al mateix temps d'haver recuperat algun tram que s'havia perdut molt de riu, que ara és fàcilment passejable al voltant d'un indret que es diu la Font de Peret i el Toll de la Roqueta, i anuncia ja que el 2021 continuarem en aquestes obres de millora de recuperar el riu per a i exacte, i d'accessibilitat també, perquè volem crear rutes circulars, i és un dels punts forts que ens fa sentir orgullosos. L'altre és el patrimoni, el patrimoni cultural. Recentment hem pogut fer obres al que es coneix com els Fornets de Cominells. Uh-huh. Hem fet obres també al Toril, que és una placeta molt propera al castell, molt propera a la moreria, i sobretot estem destinant molts esforços al treball de la pedra seca. Borriol, igual que a nivell gastronòmic ens definís per la garrofa i per l'oliva, es definís i ens caracteritza un altre element singular, que és la pedra. En el seu moment, les canteres de l'Abeller, les pedreres que teníem arreu del terme. Uh-huh. Som un terme molt abrupte, a diferència de Vila-real, que és molt planet. Uh-huh. però Vila-real antigament també es va roturar fa molts segles, i en el cas de Borriol, que tenim travessat per barrancs i valls, i fa que n'hi hagi molt, el terreny sigui abrupte, i per tant tinguem molta pedra. Aquesta pedra, que és molt dificultosa a l'hora d'arreglar els camins, com ben bé sabem, ens ha definit també com a poble, i si veiem el paisatge és un teixit tot d'abancalaments de pedra seca que durant molts segles els borriolencs, i especialment els borriolencs, van dur a terme per a definir-nos un poquet com a poble, i és un altre dels motius que estem explotant moltíssim en l'actualitat. Hem fet junt amb l'Associació Amics del Patrimoni darrerament les trobades de les jornades de pedra seca, i quan passa el tema de la Covid continuarem també en el tema. I alguna cosa més que vull assenyalar des del punt de vista patrimonial és que hem elaborat durant aquest últim any el mapa cartogràfic del terme municipal. Ha sigut, i ho compartíem amb els regidors i l'alcalde, possiblement un dels temes que estarem més orgullosos quan acabarem esta legislatura, perquè no és tant un tema econòmic, sinó un tema a nivell sentimental, afectiu, i és que ha permès recuperar tota la toponímia històrica de segles i segles per a plasmar-la en un mapa i fer que això no se perguere per al futur, perquè les futures generacions tinguin ahí plasmats els llocs de com serien les coses, com seria este el Jup, com seria este mas, com seria este riu, este barranc. I la veritat que això ho vull senyalar per damunt de tot, perquè pense que és un dels elements o un dels fets que ens ha de sentir fer sentir més orgullosos com a poble.
Alcalde, és una forma de transmitir als xiquets, que vostè li dona molta importància, a més, lo que era Borriol i lo que és avui i lo que serà demà, no?
Sí, a veure, els xiquets, el que estem intentant aconseguir és, bueno, intentant aconseguir, no, de fet ho estem aconseguint, és que els xiquets valoren molt tot el patrimoni que tenim, i és que el tenim molt a l'abast. Tenim un terme que, per sort, molt abrupte, com ha dit el meu company, la muntanya la tenim justet al costat, i ses de casa ja pots tindre unes vistes des del castell, des de la Joquera, des de vages on vages. Això és un patrimoni inigualable que no té cap poble per ací, per Castelló, i ficar un valor doncs, és de les coses que més orgull mos fa. El mapa este que ha dit el meu company, de les coses que més orgullosos estem és que hem tret a gent de casa molt major per a indicar-nos on estan les sènies, els masos. Eixa gent no eixia de casa per a res, i quan s'han enterat que estàvem fent un mapa que recupera tot això, bueno, ens ha faltat el temps per acompanyar-nos a pegar la volta.
Mire, jo quan vostè trau a esta gent i li està preguntant, esta gent hi conta la història.
Sí.
Jo no sé, han pensat reflexar-lo en un llibre?
Sempre es desveles un poquet, mos rebenten les sorpreses que tenim, però bueno, estem encantats de dir-te-ho. Sí que bé, a part del mapa este que anem a fer ara, una segona part serà un vídeo.
Ho tenen tot documentat.
Sí, i serà un vídeo, un recull de les històries d'esta gent, que això és riquesa de poble i, bueno, orgull de poble, per tant, per a matros serà de les coses que matros som efímers, perquè passarem, però això se quedarà sempre.
I sobretot el que replega el testí, que seran els seus fills, diguen que Borriol és un orgull de poble per totes aquestes vivències que ara n'ha tingut.
Sí, per desgràcia estàvem un poc adormits en aquest aspecte, però bueno, des de fa ja uns anys s'han recuperat, hem anat volem-nos una miqueta més com a poble, i la veritat és que bueno, ahí quedarà tot.
El secret és això, és voldre's com a poble.
Sí,
cuidao que... clar, dir orgull de poble, clar, és que l'orgull de poble és de tot el que tenim.
Clar que
i que
sí.
Ese patrimoni, clar, el que sí. Passa és que no el contem, però el tenim.
Bueno, són detalls xicotets, però les capelletes aquestes que hi ha per tot el poble també estem recuperant-les perquè jo des de molt menut passaves i la veies, no li donaves la importància realment que té, i això pues, sobretot
quan
la gent
construït,
major
sí, l'ha construïda.
Sí, i la gent major quan ho veu diu, ui mira, quan jo era xicoteta no sé què, i això pues, jo tinc dos fills i quan veuran que també està esta capelleta, i la veritat és que són coses que ens fan estar molt satisfet.
Qui volia a veure, alcalde, és que el regidor Cristian, quan estava parlant de les capelletes, quasi que podíem entendre'l, no? En les senyes que em feien les mans.
És que això és cosa d'ell, és culpa d'ell.
Sí, bueno, un poc manegueta. El tema és que, com ha comentat l'alcalde, hi havia moltes capelletes, panells ceràmics, que vosaltres aquí en Vila-real també en teniu, que pràcticament estaven caents, estaven sí, malbaratant sí, i tal, sí. I nosaltres hem començat a recuperar-les. Per exemple, fa uns mesos vam recuperar la capella de Santa Llúcia, que és una de les advocacions, tot i ser, ho pot ser religiós o no pot ser, però a nivell cultural la sentim molt propera, perquè clar. Fem una foguera, ara l'haguem feta la setmana passada, casualment. Vam recuperar la capelleta de Santa Llúcia i estem ara en procés de recuperació de la capella de la Trinitat, que estava al carrer Fondo, que després de la Guerra Civil se va malmetre totalment, se va caure, se van perdre els taulellets, i un artista ceramista de Castelló, que és el que va fer la Madalena, ens l'està composant ara per a que puguem lluir-la d'una vegada per totes.
Recuperant, regidora, vostè també tindrà coses que contar-me, no?
Sí, pues continuem parlant en els xiquets, no? Que estem mirant cap al futur de tota la gent jove del nostre poble. Com bé sabràs, tenim el projecte del futur Institut de Borriol. Hem estat peleant moltíssim al llarg dels, igual que els nostres companys regidors de l'anterior legislatura com nosaltres, en tindre tots els informes favorables per poder fer lo que és la modificació del sòl. I bé, en la alegria, no, que tenim de que ara fa un parell de setmanes van rebre el darrer informe, que era un dels principals, el de paisatge, i en el sentit favorable.
És quina celebració, eh?
Sí, perquè la veritat és que ens costa lluitar molt, els temes d'urbanisme són a llarg plaç, tenen uns terminis enormes, i veient que a poc tota aquesta feina de tots els tècnics i de tots els regidors i tota la gent que estem allí treballant i apostant per el futur institut, i des de la plataforma mateixa de tots els pares i mares que estan allà lluitant, estem molt contents. Molt contents perquè veiem que tot allò se veu ja.
És que no és pa menos, eh?
Sí.
És que és per estar molt orgullosos d'haver aconseguit. I a més, me pareix molt bé que diga no ho hem aconseguit nosaltres a soles. És a dir, això és fruit de no deixar-lo i d'estar esforçant-se contínuament.
Exacte.
Però bueno, ja està. Ja han recibit la notícia. Això és com si els haguera tocat la loteria de Nadal.
Quasi que sí.
Per a tots, no?
Per al poble, sí. És com una pedra més per a poder ja continuar en tot el llarg procés.
Sí, sobretot perquè hi havia molta gent que traia pit quan veia un informe desfavorable, i això també vull dir-ho, perquè ara tots volem l'institut, ara tots estem supercontents de tindre l'institut, però hi ha molta gent que traia pit quan rebíem un informe desfavorable, fent una nota de premsa, corria d'un periòdic a un altre, d'una ràdio a una altra. El que puc assegurar és que nosaltres sí que estem molt contents de poder anar aconseguint pegar-li la volta a tots els informes, i sobretot contents perquè tindrem un institut que ara tots s'apunten a que volen l'institut. Clar que sí, tots volen l'institut, però quan s'han alegrat de veure un informe desfavorable, també els hem vist la cara, saps? També els hem vist la cara, i ara nosaltres sí que estem orgullosos de tindre l'institut, això sí que ho tinc clar.
Alcalde, valoració seua?
Mira, més que positiva, perquè veus que tot l'esforç bueno, que està costant, i veus que anem ben xicotetes, se mos van obrint les portes, anem ben la llum, i que veus que paga la pena tot el que hem patit, tot el que ens queda per patir, perquè bueno, això no s'acaba així, I també veig que quan aconseguim una cosa ja estem pensant en una altra, no ens conformem en només aconseguir. Vam aconseguir el futur centre sociocultural Els Llavadors de Reconstruint Pobles, i al dia següent ja vam tenir una reunió, l'equip de govern, i ja mos estàvem enfadats uns en els altres perquè ja volíem aconseguir una altra cosa, i clar, ahir vaig dir, ei, disfrutem un poquet de les coses que anem aconseguint. A vegades som hasta massa exigents nosaltres mateixa, que això també ens fa millorar.
Això és la feina d'un polític, eh?
Sí. No adormir-se, l'expressió està castellana de no dormir-se en los laureles, que per sort últimament mos podríem dormir, però bé, no és el nostre caràcter.
Un bon balanç. Pogut al final, els veïns de Borriol s'han unit a lo que és l'equip de govern i per lo tant, a l'hora d'aconseguir, pues, tindre més crèdit, a l'hora de poder emprendre més coses, ho tenen més fàcil.
Sí, és una suma de voluntats pel poble. Són els únics que s'han arromangat i s'han ficat a treballar a canvi de res. Això també ho vull valorar, que s'han ficat a canvi de res. A canvi de, bueno, sí, de treballar, de veure, de la satisfacció de veure com les coses del teu poble eixen. I això també és de valorar per ells.
Se'ns acaba el temps. Estem molt a gust, però se'ns acaba el temps que tenim és limitat.
Sempre se'ns fa molt curta,
Però bueno, jo, saben que quan, vamos, quan volen tenen estos micros a la seva disposició per a seguir contant-nos poble, coses de ese poble tan meravellós del que transmitissen, que se senten orgullós i que quan se'n van ens fan un poc a tots borrilencs,
Sí, a veure, podries fer un programa temàtic de Borriol, la veritat, tenim tenim molt per oferir i sempre se mos queda una miqueta curt, però i ja saps que estem encantats de vindre a contar-te les coses. En este cas, pues, tot és bon, és clar.
Alcalde, moltes gràcies. Regidora, gràcies per estar ací, i també regidor, espero que no sigui l'última volta que vinga.
Gràcies.
Ha sigut un plaer.
I bon Nadal.
Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.
María, ¿lo de Rafael es para algo?
No es per res. Bé, com és el protagonista, de normal és un dels protagonistes de Nadal, no? Però és que enguany que darrere d'aquesta polèmica que s'ha creat. Per cert, t'he de dir que jo he vist l'abans i el després, no, de les imatges del Wishing Center ple de gent, que hi ha de 7.000 places, i clar, en el concert de Nadal que va fer Rafael tan sols hi havia 5.000, o sigui que sí que complia el 25%, i la gent es veu que n'hi ha molta distància social entre ells, o sigui que jo soc defensora de Rafael.
Val, pues jo el que considero és que Rafael ha tingut molts anys de glòria, que s'ha parlat molts anys d'ell i que hem de donar pas a aquestes
noves generacions.
Clar, anem a sentir les cançons de Nadal d'aquestes noves generacions que es penten, i aquestes persones que ja tenen una edat, pues que vagin ja deixant passant el relleu. Un minutet per les dues. Maria, demà és el dia de Nadal, la vespre de Nadal, que la disfrutarem en tots els nostres oients, i ja saps, s'ho passarem allò de lo més bé. Dos horetes estarem en ells a partir de les 12 del migdia, i ara els deixem.
Com sempre, no? Demà més i millor, no? Vols que diga això?
I com sempre passen a parlar del que va ser el partit de nit, un partidasso. Bueno, n'hi ha qui diu que sí, n'hi ha qui diu que no. Esperem que ens diuen els nostres companys de port. Fins demà a les 12.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance.